bla bla. Mala vida.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El govern espanyol decidirà en poques hores si accepta els canvis de fase en el desconfinament que demana Catalunya. A partir de dilluns, si ho fa, les úniques variacions serien que Girona i la Catalunya Central passarien a la fase 3, una última etapa on ara només hi són les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu Aran. Tot plegat en una desescalada que es comença a consolidar després que la pandèmia hagi posat a prova un sistema sanitari que en molts casos s'ha vist desbordat i en una situació límit. Precisament perquè això no torni a passar i per afrontar la nova etapa que vindrà amb garanties, el personal sanitari reclama una inversió immediata de 5.000 milions d'euros. Metges, infermeres i gestors han consensuat un document que han traslladat al president de la Generalitat, demanant una voluntat clara de treure el sistema públic de salut del debat partidista per garantir-ne el seu futur. Així encapçalem a Notícies en Xarxa d'aquest divendres, d'aquest 12 de juny. Avui són, o ara mateix són, les 8 del matí. Repassem més qüestions en forma de titular. Salut ha comptabilitzat 11 noves morts per coronavirus a Catalunya en l'últim balanç. Els contagis han pujat lleugerament, mentre que ara mateix només queda un centenar d'ingressats en estat greu. Tot plegat davant d'una situació que ens farà mantenir les mesures de seguretat fins que no hi hagi una vacuna. Precisament a la seu de l'IRTA, la Universitat Autònoma de Barcelona, tenim el Marc Ortiz i la Thaís Trujillo per conèixer de primera mà un projecte liderat des de Catalunya. Un primer tast. Thaís, bon dia.
Hola, molt bon dia. Estem a la seu del Centre de Recerca en Sanitat Animal d'aquí de l'IRTA, a Bellaterra, a la Universitat Autònoma. I de seguida us parlarem d'aquest projecte que consisteix bàsicament en el disseny de proteïnes que tenen un comportament o que imiten el comportament del virus. Ara us ho ampliem.
Ens esperarem les dades que ens expliqueu. Més notícies que us explicarem en els propers minuts. El curs que ve començarà el 14 de setembre i serà presencial, tot plegat, mentre a les últimes hores el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat tancar els centres que han reobert, com li demanava el sindicat de mestres USTEC. Avui torna a l'activitat una de les escoles de Mataró on s'hi va detectar un cas sospitós de Covid-19 i que ha donat negatiu. Anem a veure quina és la previsió del temps per aquest divendres i ja de pas pel cap de setmana des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs sembla que a poc tindrem un temps més tranquil i estable, tot i que ara mateix hi ha alguns núvols al nord de Catalunya, fins i tot s'escapa alguna gota cap a la Garrotxa, al Ripollès i Osona. Sembla que a poc aquests núvols s'han d'anar allunyant i, de fet, avui al centre de la jornada, en general, els estarà serè o poc ennuvolat arreu de Catalunya. A la tarda, això sí, creixeran algunes nuvolades a l'extrem nord del Pirineu. Aquí és possible algun ruixat feble i aïllat. També arribaran núvols a la tarda per l'oest del país, que a les muntanyes de Tarragona no es descarta que puguin deixar alguna gota. Però vaja, en conjunt, el temps assolellat, la temperatura una miqueta més alta que la d'ahir. En general es mourà entre els 21 i els 26 graus, més baixa cap al Pirineu, més alta cap a les Terres de l'Ebre. I de cara al cap de setmana, doncs un temps força assolellat, especialment dissabte, només amb algun ruixat de tarda al Pirineu. I la temperatura cada dia serà un grauet més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que et doy a les carreteres, com estan ara mateix? Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora del matí força tranquil·litat a les carreteres, no s'observen ni retencions ni incidències, tampoc els accessos de Barcelona. Únicament ara es dona pas alternatiu a la B430 Sallent per aquests esfondraments que va haver ahir per la tarda a la via. D'altra banda, també notícia, el volum de la circulació torna a créixer un dia més a l'àrea metropolitana de Barcelona i ahir ja es va superar aquest 82% del trànsit habitual, es va recuperar a poc aquesta imatge d'abans de l'estat d'alarma. També mentre duri l'estat d'alarma, recordem, continuen els controls de mobilitat i es mantenen els controls fronterers. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
El govern espanyol decidirà en poques hores si autoritza els canvis de fase en la desescalada que ha demanat Catalunya a partir de dilluns. Si els accepta, Girona i la Catalunya Central passarien a la fase 3 i se sumarien així al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran. Són els únics canvis que es plantegen. Barcelona i l'àrea metropolitana seguirien en fase 2, així com l'Alt Penedès i el Garraf. També ho faria Lleida, que es va incorporar més tard en aquest segon estadi, després d'un rebrot que ja es va controlar. Pel que fa a l'últim balanç d'impacte de la pandèmia, que és, de fet, una de les referències per estudiar els canvis de fase, el Departament de Salut ha comptabilitzat 11 noves morts amb coronavirus a Catalunya en el darrer balanç. Només dues persones, però, haurien perdut la vida en les últimes 24 hores, les prèvies a la publicació de l'informe. Recordem, però, que el retard en les notificacions per part de les funeràries fa que la dada no sigui definitiva fins d'aquí uns dies. En té més informació la Diana Bermejo.
Amb aquestes 11 noves defuncions, la xifra de persones mortes amb Covid a Catalunya durant tota la pandèmia és de 12.434. En el que va de mes de juny, al voltant de 80 persones haurien perdut la vida amb confirmació o sospita de coronavirus. Per sort, el ritme d'ingressos a l'UCI ara és molt més lent i a l'actualitat hi ha als hospitals al voltant de 100 persones en estat greu. El nombre de contagis notificats ha augmentat respecte al darrer informe de salut i passa dels 69.000 positius. I a Espanya, el Ministeri de Sanitat manté congelada des de fa dues setmanes la xifra històrica de defuncions registrades durant la pandèmia, fins que s'acabi de revisar tota la sèrie. Sí que informa de les persones mortes en la darrera setmana, que han estat 32, una dada que evoluciona a la baixa. Al món es comptabilitzen ja 7,2 milions de contagis i més de 2 milions s'han donat als Estats Units, on en alguns estats la pandèmia està encara molt activa. El mateix passa al Brasil, on cada dia se sumen encara desenes de milers de casos. Rússia és el país més afectat a Europa, seguit del Regne Unit. A l'Índia encara es baten rècords de contagis diaris i s'ha posat per davant d'Espanya en el total d'infectats.
I a l'espera que es detalli el nou mapa del desconfinament, Sanitat continua fent crides a la prudència. Alerta que, si bé el context ha millorat, cal no baixar la guàrdia i entendre la nova normalitat futura com una fase més de la desescalada. Ho ha dit el ministre de Sanitat, Salvador Illa, al Congrés, i recull les impressions amb Pep Carbonell.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, avisa que la convivència amb el coronavirus no acabarà amb l'arribada de la nova normalitat i que caldrà seguir tenint mesures i protocols de seguretat per evitar els rebrots.
No hemos derrotado al virus. Lo estamos viendo en los brotes que estamos teniendo en varios sitios. Y no lo derrotaremos, esto lo hemos dicho desde el principio, hasta que tengamos o terapia o vacuna.
Tot i així, el ministre reconeix que l'arribada de material sanitari procedent de Xina ja no és tan urgent i es farà amb ferrocarril per abaratir-ne el cost. El Ministeri de Sanitat preocupa ara el nombre de casos importats i treballa per definir els protocols a les fronteres.
Otro de los riesgos al que nos enfrentamos en estos momentos es la importación de casos de diversos países. Entre el 3 y el 9 de junio se han notificado 24 casos importados y desde el 11 de mayo ha habido un total de 96 casos importados.
El ministre també destaca la importància de la injecció de 16.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes, distribuïts segons l'impacte de l'epidèmia.
Precisament diners per afrontar canvis estructurals és el que reclama el personal sanitari del país. En concret, exigeixen que s'inverteixin 5.000 milions d'euros per evitar el desastre del sistema de salut. En un decàleg consensuat entre metges, infermeres i gestors, també es reclama un gran pacte polític que tregui la sanitat del debat partidista i en garanteixi el futur. La informació és de David Navarro.
L'eix central del decàleg presentat són els recursos econòmics. Així es reclamen 5.000 milions d'euros d'inversió que es destinarien un 60% a millorar les condicions laborals dels professionals i el 40% restant a posar al dia les infraestructures i els equipaments, com els hospitals. També es demana una organització sanitària més autònoma i centrada en l'atenció primària, a banda d'una integració entre els serveis sanitaris i els socials. El president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, ha alertat que la paciència dels sanitaris s'està esgotant.
Nosaltres no podem tenir un sistema d'excel·lència que pretén ser un sistema de primera amb salaris de tercera. Salaris que, quan són comparatives amb Europa, van plorar.
El decàleg consensuat amb el Col·legi d'Infermeria i la Societat Catalana de Gestió Sanitària també reclama un gran pacte entre partits que garanteixi els recursos, sigui quin sigui el cicle polític.
Actualment arreu del món s'estan duent a terme més de 130 investigacions per aconseguir la vacuna de la Covid-19. Es tracta d'una cursa per arribar a obtenir un medicament eficaç contra la malaltia i que sigui segur en el mínim temps possible. Un dels llocs on s'està investigant aquesta vacuna és la Universitat Autònoma de Barcelona. Allà, ja ho hem vist, els laboratoris de l'IRTA, i tenim els nostres companys Marc Ortiz i Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia. Ara sí, explica'ns àmpliament com va aquesta investigació.
Hola, molt bon dia, Vanessa. Doncs com us deia abans, estem al Centre de Recerca en Sanitat Animal, aquí a l'IRTA, a Bellaterra. I aquí des del mes de febrer hi ha en marxa una investigació que vol contribuir i que forma part d'un d'aquests 136 projectes que té en marxa l'OMS arreu del món per mirar d'arribar a obtenir la vacuna de la Covid-19. La peculiaritat de la investigació que s'està fent aquí és que utilitza una metodologia que cap altre dels assajos que s'estan liderant ara mateix arreu d'Espanya fa servir. Tenim amb nosaltres, aquí en un dels laboratoris de l'IRTA, a un dels dos investigadors que lideren aquest projecte. Es tracta de Joaquim Segalés. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Es tracta, com dèiem, d'un projecte que feu des de l'IRTA, però que també està en consorci, en xarxa, amb altres institucions.
Efectivament, aquest és un projecte que, de fet, va néixer a través de l'IRSI Caixa, concretament amb el doctor Ventura Clotet, Julià Blanco, Núria Izquierdo i Jorge Carrillo, per tant, som un grup gran, i també el Barcelona Supercomputing Center, amb l'Alfonso València i el Víctor Guallar. I en aquells moments, conjuntament amb la Júlia Vergara, que és la meva companya que treballa també aquí al IRTA Cresa, vam decidir muntar un consorci per tal de buscar opcions terapèutiques i preventives enfront a la Covid-19. I en aquest sentit, des de ja el mes de febrer, principis de març, estem treballant d'una forma clara tots tres grups alhora per tal d'arribar a aquesta possibilitat.
Jo explicava abans, quan hem fet una petita intervenció al principi del programa, que bàsicament, ara tu ens ho ampliaràs i ens ho explicaràs molt millor, es tracta de dissenyar proteïnes que imiten el comportament del virus, no?
Exactament. A dia d'avui el que es fa majoritàriament és intentar doncs, trobar una vacuna que, primer de tot, sigui fàcil de produir, és a dir, que no costi molt des d'un punt de vista sobretot temporal, i a dia d'avui hi ha sistemes, anomenem plataformes, que ens permeten sintetitzar, és a dir, obtenir aquestes proteïnes que imiten el virus. De manera que, a imitar el virus, i concretament estem parlant sempre d'aquesta proteïna S, el que farem és que intentem exposar aquesta proteïna, que no és infecciosa, per tant no té cap perill per les persones o animals si fem estudis amb animals, de manera que sí generem una resposta immunitària, és a dir, una resposta que pugui protegir enfront a que, si hi hagués infecció amb el virus, doncs que aquest quedés protegit. Aquesta és la idea.
Deia que esteu investigant des del mes de febrer, no ha passat tant de temps, m'imagino que això va lent i que en una investigació d'aquestes característiques encara no se'n poden tenir resultats, però per ara heu vist si aneu ben encaminats i si pot acabar donant els resultats que espereu?
Bé, aquest és un consorci que és bastant més ampli. No només pensem en vacunes, també estem pensant en productes antivirals, inclús en anticossos. Per tant, també hi ha la part terapèutic, és a dir, per intentar curar, perquè lògicament en el moment que tot això va començar hi havia molts casos de malaltia i l'objectiu inicial era anem a intentar provar, trobar alguna cosa que ens permeti tractar a pacients, a persones. En aquest cas, quan estem parlant de vacuna, efectivament la idea és preventiva, és a dir, persones que puguin estar ara mateix sanes però que puguin immunitzar-se i puguin protegir-se. Què és el que succeeix? Que efectivament va lent. En termes generals, el registre d'una vacuna moltes vegades tarda anys, bastants anys. Inclús a vegades estem parlant de 5 a 15 anys. En aquest cas concret, què és el que estem fent? Doncs intentant accelerar al màxim tot el que serien els assaigs preclínics, és a dir, a nivell in vitro, laboratorial i també amb animals. La part d'animals és la que fem aquí a l'IRTA Cresa, per tant, amb això ja hi estem treballant, ja estem treballant amb models, estem provant-ne dos, de fet, d'aquí una estona tenim una sessió important a la unitat de biocontenció de bioseguretat nivell 3, de fet, sense aquesta bioseguretat no podríem treballar amb el virus, i, de fet, estem intentant desenvolupar aquest model que, si tot va bé, de cara a segurament després de l'estiu podríem ja estar començant a provar el prototipus vacunal amb aquests animals i veure si efectivament funciona. Si això ens funcionés, és a dir, si això tingués una eficàcia més o menys clara, estaríem molt més a prop de començar a treballar potencialment en persones. Però hem de pensar que tots aquests processos tarden temps. Lògicament, en fase pandèmica la volíem ahir, la vacuna. La realitat és que tarda, ja et dic, moltes vegades anys, i si en aquest cas concret alguna de les iniciatives que hi ha a nivell mundial arribés a tardar només un any o un any i mig, com inclús va dir l'OMS en el seu dia, ja ho he dit moltes vegades, seria un rècord mundial, perquè no ha passat mai. La vacuna que s'ha registrat en menys temps a dia d'avui són 4 anys, amb la qual cosa fixeu-vos la diferència.
Aleshores, no és massa realista aquest termini que ens han donat d'any i mig?
Bé, la realitat és que a dia d'avui hi ha diverses vacunes que es troben en fases clíniques. Les fases clíniques són aquelles que ja es fan en persones, i això que implica que algunes estan més avançades que d'altres, i n'hi ha alguna que està en el que anomenem fase 2, fase 3. compartida. La fase 3 és l'última de les fases, que ja es fa amb un nombre de persones molt elevat per tal de veure si efectivament és un producte eficaç. Però hem de ser molt conscients també que no tots els productes que arriben a fase 1 en persones, i això vol dir que han funcionat prèviament a nivell laboratorial i amb animals, acaben registrant-se. De fet, en productes farmacèutics en general, només un de cada 5 arriba a ser registrat. Per això és molt important que hi hagi moltes iniciatives de desenvolupament vacunal, perquè si només n'hi hagués una, potser aquesta no seria l'exitosa i, per tant, estaríem on estàvem fa molts mesos.
Doncs Joaquim Segalés, investigador de l'IR de Cressa, moltíssimes gràcies per haver atès a la xarxa, per haver-nos explicat aquesta investigació que esteu duent a terme des d'aquí.
Moltes mercès a vosaltres.
Ho deixem aquí i ja veieu que haurem de tornar més endavant per veure com evoluciona. Potser abans de l'estiu ja tenim més dades o potser, si no, ho faríem després, però es tracta de veure com va evolucionant aquesta investigació i a veure si és possible que des de Catalunya, des d'un dels projectes que es lidera a Catalunya, es pugui arribar alguna vacuna o algun tractament contra la Covid-19.
El doctor Segalés, com sempre, tan prudent i tan realista amb la situació i explicant-nos que és la que és i que no es pot córrer amb segons quines coses. Moltíssimes gràcies, companys. Marc Ortiz, Teix Trujillo, des de Bellaterra, que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia.
El curs escolar a Catalunya començarà el 14 de setembre i serà presencial. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, i la resta de consellers del RAM, excepte el de Madrid i el del País Basc, han acceptat un document del govern central amb 14 pautes orientatives per fer un curs escolar segur. En té més detalls Ramon Carvajal.
Catalunya és una de les comunitats que ha acordat amb el Ministeri d'Educació 14 punts orientatius per retornar a l'escola al setembre de manera presencial i segura. Una de les recomanacions és que els menors de 10 anys no hagin de mantenir la distància entre ells de 1,5 metres ni portar mascareta. Ho ha explicat la ministra d'Educació, Isabel Celà.
Pero como le digo, es una alternativa. Y además, nunca habla de ratios. Habla de agrupaciones flexibles en torno a 15, 20 para trabajar con los niños pequeños y dice Sanidad como recomendación hasta cuarto de primaria.
En una nota, el Departament d'Educació explica que treballa juntament amb Salut per adequar els espais i les mesures higièniques a les escoles catalanes per obrir-les al setembre amb seguretat.
Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat a les últimes hores tancar les escoles que han reobert, com hi reclamava el sindicat de mestres USTEC, per qüestions de seguretat. L'alt tribunal argumenta que no s'han posat a disposició dades fiables en què es vegin perjudicis irreparables si no s'atura l'activitat a les aules. Per això conclou que ha de prevaler l'interès públic en primer lloc. Mentrestant, aquest matí torna a obrir l'escola Montserrat Solà de Mataró, un dels dos centres a la capital del Maresme, que el departament va obligar a tancar dimecres per un cas sospitós de Covid-19 en una treballadora. La prova ha donat negatiu. Pel que fa a l'escola Bressol, la Llàntia continuarà tancada a l'espera del resultat d'un altre PCR que s'ha fet també a un altre adult. La Cambra de Comerç i el RAC insten el teixit industrial del país a rellançar el sector de la mobilitat sostenible i fer-ne un referent internacional. Amb aquesta idea acaben d'obrir una convocatòria de projectes per a negocis i entitats decidits a replantejar el sector de l'automoció, que aplega més de 10.000 empreses a Catalunya. L'objectiu estratègic passa per revertir sobregades com la que ha suposat Nissan i establir les bases d'una producció més lligada a la mobilitat del futur. El president de la Cambra, Joan Canadell, ha destacat el paper de lideratge que busca en la unió d'esforços empresarials.
Transformar la nostra indústria de la mobilitat, fer-la més resilient i més adaptada a la indústria del futur i, sobretot, amb una vocació exportadora. I, per tant, serà important que aquest canvi faci que aquesta indústria sigui competitiva perquè, a més, pugui ser exportadora.
Els impulsors d'aquesta iniciativa, que aplega també suports del món de la universitat, la ciència i la tecnologia, insisteixen que crisis com la del coronavirus obliguen a fer un replantejament dels models de ciutat i de la seva mobilitat. I és aquí on veuen una oportunitat per crear empreses que hi puguin donar una resposta. La Cambra planteja que el futur hub empresarial s'instal·li a l'espai que vol deixar lliure Nissan a la zona franca. Doncs precisament la plantilla de Nissan ha tornat a demostrar en les últimes hores que no té intenció de deixar buit l'espai que ocupa ni a la zona franca ni a les altres dues plantes catalanes. Centenars de treballadors s'han mobilitzat de nou aquest dijous en una marxa entre la plaça d'Espanya i les Fonts de Montjuïc per rebutjar el tancament. S'hi han llegit cartes en japonès i francès adreçades als responsables de Nissan i al seu aliat Renault. El portaveu del comitè d'empresa del sindicat USOC, Miguel Ruiz, ha fet aquesta crida al govern espanyol.
Yo creo que ahora es el momento de que hagan hechos y que dejen de hacer palabras. Y, por ejemplo, reformando el artículo 51 de la reforma laboral sería una manera de evitar los despidos colectivos, como hace tiempo que se hacía, y las administraciones tendrían potestad de bloquear lo que Nissan quiere hacer.
Seguim parlant de mobilitat. L'ús intensiu del transport aeri ha estat, de fet, un dels factors que ha propiciat la pandèmia del coronavirus. La hiperconnectivitat, és a dir, la xarxa de comunicacions ràpides i internacionals que conformen els aeroports anomenats hubs, ha estat clau perquè el virus s'estengués amb rapidesa per tot el món. Un món, com assenyala el doctor en física Ricard Soler, basat en el model capitalista. Ho ha dit el programa L'any que ens va canviar la vida de la xarxa i ens ho explica la Maite Polo.
La importància de les xarxes que ens connecten a escala social de persona a persona i de les xarxes de transports ha quedat palesa amb aquesta crisi. Per aquest motiu és factible, segons l'expert en virus Ricard Soler, que si la pandèmia dura gaire es limitin de forma substancial les connexions aèries.
Depenent de la durada d'aquesta pandèmia, perquè la possibilitat de tornar a un escenari amb persones infectades no ni molt menys es pot descartar, i veient com està als Estats Units, doncs, i que el món està connectat, això pot durar molt de temps. Això portarà canvis substancials en limitar les connexions? Podria ser. En qualsevol cas, seria bo que ens preparés per la propera.
Un dels reptes més grans per a les properes dècades, segons enfatitza el científic, és aturar el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, perquè els ecosistemes empobrits faciliten la propagació dels virus.
Interior es compromet a incrementar la presència de Mossos d'Esquadra a Santa Coloma de Gramenet. S'hi va comprometre, de fet, ahir el conseller Buch, després de la reunió amb la Junta Local de Seguretat del municipi. L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, va mostrar la seva preocupació per l'increment de robatoris a la ciutat en els darrers mesos. Un neguit, ha dit, un partit per comerciants i per veïns. Per aquest motiu, i seguint l'estela d'altres municipis com Mataró, Parlon ha exigit un increment dels efectius de Mossos i, per si no arriben, també ha demanat la col·laboració de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. El conseller Buch, de la seva banda, ha explicat que, a l'espera que es pugui reforçar la plantilla amb la propera promoció de nous agents, s'acabarà buscant una solució a curt termini per incrementar els recursos policials. En declaracions a la xarxa, l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, diu que, mentre no arribi la nova promoció, cal un reforç provisional.
L'impacte que et produeix que sistemàticament durant una setmana puguis tenir un total de 3-4 robatoris a comerços d'una ciutat petita, doncs tindríem un problema. Tenim un problema de percepció d'inseguretat que hem de revertir de manera immediata. Els Mossos, de manera estable, haurien d'arribar, d'acord amb el que el conseller ens va comentar, a finals de juliol, principis de l'agost. Però, mentretant, hem de trobar una solució intermitja, que és la que vam comentar ahir a la Junta de Seguretat, que és aquest reforç provisional dels efectius de Mossos d'Esquadra a la nostra ciutat.
I continua la controvèrsia al Pirineu de Lleida sobre la presència dels ossos. Aquesta setmana va aparèixer un exemplar mort a trets a França, al departament de l'Arieja, zona que limita amb les comarques pirinenques de la Vall d'Aran i del Pallars Sobirà. El govern francès i diverses entitats conservacionistes han condemnat l'acció i demanen que se substitueixi l'exemplar. La mort d'aquest plantígrad arriba tot just 2 mesos després que una patrulla d'agents de medi ambient localitzés sense vida un altre os a la Vall d'Aran i enmig de les protestes del territori contra la presència d'aquests animals pels atacs que fa el bestiar. Joan Vázquez és portaveu de l'entitat ecologista Ipsena.
El que demanen les entitats franceses com les entitats catalanes com Ipsena és la reposició en un nou os, una investigació exhaustiva que esclareixi els fets i fiqui davant de la justícia els que han fet aquest acte autèntic de terrorisme ambiental.
Per
parlem de futbol. La primera divisió s'ha reprès amb el derbi Sevilla, en què el Sevilla s'ha imposat per 2-0 davant del Betis. Pel que fa al Barça, s'està pendent del resultat de les proves de Covid-19 que se li han fet a Nelson Semedo després que se sapigués que va participar d'una festa amb més gent de la permesa i saltant-se el protocol de la Lliga. Pel que fa a l'Espanyol, està concentrat en un hotel de Barcelona fins demà al migdia, quan rebrà l'Alavés. I el Girona també reprèn demà la competició, en aquest cas a segona divisió, al camp de les Palmes. Per endavant tenen 11 partits que esperen que els condueixin a un nou ascens a primera. Ens apropen l'última hora un equip des de Televisió de Girona. Sebas Veí, molt bon dia.
Bon dia. El Girona viatja aquesta tarda cap a les Palmes, on demà a 8:15 del vespre tornarà a rodar la pilota per l'equip de Pep Lluís Martí. Els gironins afronten els darrers 11 partits des de la cinquena posició i amb l'objectiu d'acostar-se a l'ascens directe, que es troba a 8 punts. El tècnic balear lamenta el poc marge que ha tingut per treballar en grup, però veu la plantilla preparada física i anímicament. A més, Martí explica la importància de començar amb una bona ratxa.
Quan jo vaig xerrar sempre, vaig dir, no, setmana a setmana, partido a partido, això és dinàmica. Aquesta serà setmana a setmana, i a setmana a setmana en tenim tres, i mos hem de preparar. Centrem-nos en el primer, intentar guanyar, però no mos serveix res guanyar els primers i després els altres dos no són capaços de guanyar-los.
El conjunt canari, per la seva banda, no guanya des del mes de desembre i davant del Girona té l'oportunitat d'acostar-se a la zona de play-off. Pel que fa a les baixes gironines, Martí no comptarà amb el lesionat Brandon ni amb els sancionats Saiz i Olivan, mentre que Granell i Ceballos arrosseguen molèsties.
I en bàsquet, Pere Tomàs es desvincula del Baxi Manresa. El club de la capital del Bages i el jugador mallorquí han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava. Tomàs ha jugat 3 temporades en 2 etapes diferents amb el conjunt manresà. I l'Atlètic Barceloneta entrenarà en unes instal·lacions adaptades per garantir la seguretat. S'han instal·lat comptadors d'afluència, túnels de dutxa per aconseguir un plus d'higiene i un equip de raigs ultraviolats per desinfectar l'aire de la piscina interior. Tot i que els jugadors internacionals del club poden entrenar-se al CAR de Sant Cugat, encara no poden fer-ho a la seva piscina habitual.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
La Rosalía. Que yo sé que no es culpa ser millonària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
Esa.
El que voldria tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria tenir... Només vull veure bitllets de 100. Sena del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sena del dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Que jo sé que no es culpa ser milionària. Que em tanquin el Louvre així com el mapa.
Fucking money, la mi.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos llopes corrent pel jardí de casa. I el que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Quin money, man. Signar el dòlar dintre la ment. Porto 2 o de mas. Fets amb el cobert de diamants. I un bloc bloc aviar bang bang. Que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat. Perquè m'obri els regals de Nadal. Tanco el centre comercial. I em menjo jo sol en gelat. Cada xampà, tot tinc botelles. Vaig i juliol, compro una estrella. El que voldria és tenir...
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signar el dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
Bon dia. El govern espanyol decidirà en poques hores si accepta els canvis de fase en el desconfinament que demana Catalunya a partir de dilluns. Si ho fa, les úniques variacions serien que Girona i la Catalunya Central passarien a fase 3, una última etapa on ara només hi són les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu Aran. Una fase que culminarà el cap de setmana amb una veritable prova de foc pels locals d'oci nocturn. Ja poden obrir, però no s'hi pot ballar, per exemple. En parlarem tot seguit amb Joaquim Boades, secretari general de la FECASARM. De fet, són alguns dels temes que us estem explicant en aquest Notícies en xarxa d'aquest divendres, d'aquest 12 de juny. Són 8:45. En repassem d'altres en forma de titular. Salut ha comptabilitzat 11 noves morts per coronavirus a Catalunya a l'últim balanç. Els contagis han pujat lleugerament, mentre que ara mateix només queda un centenar d'ingressats en estat greu. El Ministeri treballa per definir els protocols de les fronteres davant la imminent obertura a la Unió Europea. El curs que ve començarà el 14 de setembre i serà presencial, tot plegat, mentre en les últimes hores el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat tancar els centres que han reobert, com li demanava el sindicat de mestres USTEC. Avui torna a l'activitat una de les escoles de Mataró, on s'hi va detectar un cas sospitós de Covid-19 i que ha donat negatiu. I una vuitantena d'ajuntaments i sindicats agrícoles de Ponent s'han defensat de les acusacions de racisme i de maltracte als temporers. Sobre aquesta qüestió, que ha posat el focus també a la ciutat de Lleida, connectarem en uns minuts des de la Paeria, com ja ho veuen, per parlar d'aquí a uns minuts amb el seu alcalde, Miquel Pueyo. Dol per la mort de l'actriu Rosa Maria Sardà, 78 anys, a causa d'un càncer. Dotada d'un sentit còmic intransferible, la seva trajectòria en el món del cinema, la televisió i el teatre la va dur a guanyar 2 premis Goya, un Gaudí i un Max d'Honor, entre d'altres reconeixements.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
El govern espanyol decidirà en poques hores si autoritza els canvis de fase en la desescalada que ha demanat Catalunya a partir de dilluns. Si els accepta, Girona i la Catalunya Central passarien a la fase 3 i se sumarien així al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran. Són els únics canvis que es plantegen. Barcelona i l'àrea metropolitana seguirien en fase 2, així com l'Alt Penedès i el Garraf. També ho faria Lleida, que es va incorporar més tard en aquest segon estadi després d'un rebrot que ja es va controlar. Pel que fa a l'últim balanç d'impacte de la pandèmia, que de fet és una de les referències per estudiar els canvis de fase, el Departament de Salut ha comptabilitzat 11 noves morts amb coronavirus a Catalunya en el darrer balanç. Només 2 persones, però, haurien perdut la vida en les 24 hores prèvies a la publicació de l'informe. Recordem, però, que el retard en les notificacions per part de les funeràries fa que la dada no sigui definitiva fins d'aquí uns dies. En té més informació la Diana Bermejo.
Amb aquestes 11 noves defuncions, la xifra de persones mortes amb Covid a Catalunya durant tota la pandèmia és de 12.434. En el que va de mes de juny, al voltant de 80 persones haurien perdut la vida amb confirmació o sospita de coronavirus. Per sort, el ritme d'ingressos a l'UCI ara és molt més lent i a l'actualitat hi ha als hospitals al voltant de 100 persones en estat greu. El nombre de contagis notificats ha augmentat respecte al darrer informe de salut i passa dels 69.000 positius. I a Espanya, el Ministeri de Sanitat manté congelada des de fa 2 setmanes la xifra històrica de defuncions registrades durant la pandèmia, fins que s'acabi de revisar tota la sèrie. Sí que informa de les persones mortes en la darrera setmana, que han estat 32, una dada que evoluciona a la baixa. Al món es comptabilitzen ja 7,2 milions de contagis i més de 2 milions s'han donat als Estats Units, on en alguns estats la pandèmia està encara molt activa. El mateix passa al Brasil, on cada dia se sumen encara desenes de milers de casos. Rússia és el país més afectat a Europa, seguit del Regne Unit. A l'Índia encara es baten rècords de contagis diaris i s'ha posat per davant d'Espanya en el total d'infectats.
Són precisament els països de l'Amèrica Llatina i dels Estats Units l'origen de molts dels casos importats que s'estan detectant a Espanya. En total, 104 positius importats des de l'11 de maig. Són però persones que es localitzen ràpidament i als quals se'ls aplica un protocol d'aïllament. A Europa, però, la Comissió ha insistit als estats membres de l'espai Schengen i a països associats que reobrin les seves fronteres internes abans del 15 de juny. També ha demanat que es comencin a reobrir les externes a partir del 30 de juny. Brussel·les va instar ahir aquells estats que aixecaran les restriccions internes més tard, com és el cas d'Espanya, que s'avancin i que ho facin dilluns. La petició arriba també des de Catalunya. A la Vall d'Aran, per exemple, reclamen que s'obri ja la frontera amb França. La majoria de comerços es troben tancats i només obriran una vegada acabin les restriccions de circulació entre països. El govern aranès, per la seva part, demana una acceleració en l'obertura de la frontera per afavorir la reactivació econòmica al territori. El curs escolar a Catalunya començarà el 14 de setembre i serà presencial. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, i la resta de consellers del RAM, excepte el de Madrid i el del País Basc, han acceptat un document del govern central amb 14 pautes orientatives per fer un curs escolar segur. En té tots els detalls la Mont Carvajal.
Catalunya és una de les comunitats que ha acordat amb el Ministeri d'Educació 14 punts orientatius per retornar a l'escola al setembre de manera presencial i segura. Una de les recomanacions és que els menors de 10 anys no hagin de mantenir la distància entre ells de metre i mig ni portar mascareta. Ho ha explicat la ministra d'Educació, Isabel Celà.
Pero como le digo, es una alternativa. Y además, nunca habla de ratios. Habla de agrupaciones flexibles en torno a 15, 20 para trabajar con los niños pequeños y dice Sanidad como recomendación hasta cuarto de primaria.
En una nota, el Departament d'Educació explica que treballa juntament amb Salut per adequar els espais i les mesures higièniques a les escoles catalanes per obrir-les al setembre amb seguretat.
Per cert, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat en les últimes hores tancar les escoles que han reobert, com li reclamava el sindicat de mestres USTEC, per qüestions de seguretat. L'alt tribunal argumenta que no s'han posat a disposició dades fiables en què es vegin perjudicis irreparables si no s'atura l'activitat a les aules. Per això, conclou que ha de prevaler l'interès públic en primer lloc. I mentrestant, aquest matí torna a obrir l'escola Montserrat Solà de Mataró, un dels dos centres de la capital del Maresme que el departament va obligar a tancar dimecres per un cas sospitós de Covid-19 en una treballadora. La prova ha acabat donant negatiu. Pel que fa a l'escola Bressol, la Llàntia continuarà tancada a l'espera del resultat d'un altre PCR que s'ha fet a una segona persona. Més qüestions. Alcaldes i sindicats agrícoles de Ponent s'han defensat de les acusacions de racisme i de maltracte als temporers. Una qüestió que ha posat el focus també a la ciutat de Lleida. A la capital del Segrià també s'està pendent de quan es podrà passar la fase 3 i de com es recuperarà l'economia local després del confinament. Doncs anem a conèixer la informació de primera mà. Anem fins a aquesta ciutat. Allà hi tenim el Josep Maria Soler i l'Eva Cortijo, companys de Lleida Televisió, i també amb l'alcalde Miquel Puello. Molt bon dia, Eva, molt bon dia.
Molt bon dia des de Lleida, des d'aquí, des de la plaça de la Paeria. Doncs nosaltres ara us explicarem com està Lleida després d'aquests dos mesos de confinament, i també això ho farem amb la primera persona que ho sap de mà, amb l'alcalde Miquel Puello. Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, gràcies a vosaltres.
Com està Lleida després d'aquest confinament?
Està bé, està activa, amb ganes de tirar endavant en tots els sentits. Sembla que teníem la previsió de passar-nos dues setmanes en aquesta fase. Ara hi va haver un avís per part del Departament de Salut de la possibilitat d'escurçar aquest període, però en aquests moments, com vostè sap, és el Departament de Salut i després el Ministeri el que prendrà la decisió definitiva si ens quedem una setmana més. A veure, això no és una cursa. Jo entenc les legítimes aspiracions de tots els sectors. A tots ens agradaria passar el més de pressa possible a la fase 3, però en definitiva, les diferències del que podem fer o no fer i l'impacte sobre l'activitat socioeconòmica entre la 2 i la 3 són petites. El que ens convé és que el final del procés sigui bo. El que ens convé és destacar, i jo crec que això és una petita victòria de la ciutat, que les ciutats amb una densitat com Lleida amb un entorn verd com el que té Lleida, amb una dimensió mitjana, que tenen un bon sistema sanitari, que tenen un bon sistema de coneixement, universitat, parc científic i tecnològic, i que tenen a prop aliments de qualitat que fan un recorregut curt i que són saludables, doncs estan resistint força bé i estan demostrant ser ciutats resilients. Per tant, en aquest sentit, jo sóc optimista, perquè el que hem de fer és un plantejament en què no és qüestió d'una setmana abans o una setmana després, sinó és qüestió que les persones, quan es pugui, encara més del que estem fent ara, puguin consumir, puguin moure's, i jo auguro un estiu molt bo per al turisme de proximitat, i aquesta possibilitat que tindran els lleidatans i lleidatanes també de consumir a la ciutat i de consumir en l'entorn, i això ho necessitem i és molt important.
Alcalde, a Lleida es parla i molt de les persones migrades, dels immigrants. Justament ahir l'Ajuntament va explicar que es remetrà unes cartes al govern central, un text que s'ha consensuat amb altres partits, per demanar papers, la legalització de totes aquestes persones que hi ha a la ciutat. Com està la situació i com està la situació de les persones que estan dormint al carrer?
En aquests moments hi ha unes 130 persones dormint en el pavelló habilitat a la fira. En l'últim recompte deu haver-hi unes 70 persones que encara estan dormint al carrer, i estem treballant per trobar una solució digna també per a aquestes persones, probablement amb no només amb la cooperació de l'administració local, sinó d'altres entitats. Precisament ens hem adreçat d'una forma contundent a l'administració de l'Estat i també a l'administració de la Generalitat, perquè el que ens trobem és que la gestió d'aquestes persones, algunes de les quals poden treballar, però no ho oblidi, un 40 o un 50% d'aquestes persones no tenen papers. Per tant, el que l'Estat fa, de facto, és enviar-nos-les a Lleida perquè siguin els ajuntaments els que les acullin i gestionin. És per això que demanem a l'Estat que replantegi la seva política de papers i de contractes, perquè si aquestes persones sense papers no poden treballar, les estem abocant a un bucle de pobresa i a un bucle de marginació. I és en aquest sentit que jo he dit en algunes ocasions, i ho refermo, que la paeria es troba fins a cert punt sola a l'hora de gestionar aquesta situació, que fa molts anys que Lleida s'arrossega.
Una situació que també ha revertit amb el sector de l'agricultura. Justament ahir es va fer un acte amb més de 80 ajuntaments, amb pagesos, per defensar que ells estan fent bé les coses.
Sí, jo crec que en general el sector agrari, els contractadors estan fent el que toca. Hi ha un factor afegit, que és la Covid. Això complica i molt la logística, i després també el fet, jo ho he explicat i ho he explicat tot, sobretot pensant en Barcelona, que arriben a Catalunya unes 40.000 persones per la collita de la fruita. Una gran part es quedaran a la plana de Lleida. La plana de Lleida té 360.000 habitants, i això és com si a la ciutat de Barcelona hi arribessin 130, 140 o 150.000 persones de cop. Tampoc no aconseguirien gestionar-ho d'una manera adequada. Crec que hem d'avançar cap a una normalització d'aquesta situació, però com li suggeria abans, aquí es barreja l'arribada de persones que poden arribar a treballar en la collita amb moltes altres persones que, si l'Estat no canvia el seu marc jurídic, les tindrem aquí, i les tindrem aquí condemnades, a més, a sobreviure en una situació de pobresa i de marginació.
Alcalde, ahir es va conèixer que hi havia el primer cas de coronavirus, podria ser a Lleida l'1 de gener. Quina informació en té i què és el que li han comentat?
No, jo en principi em regeixo, intento regir-me sempre per criteris professionals, per criteris científics. El Departament de Salut de la Generalitat parla d'un primer cas l'1 de març. Més enllà del que això impliqui des del punt de vista epidemiològic o de com s'ha gestionat la crisi del coronavirus, no entraré en aquest debat, perquè en definitiva pot tenir interès a l'hora d'analitzar objectivament a posteriori com s'ha gestionat tot, però no crec que ara tampoc sigui una qüestió de cursa de qui va tenir el primer o el segon cas.
I ja l'última, una polèmica a la ciutat de Lleida. L'anunci de tancar l'Ajuntament durant dues setmanes al mes d'agost.
Les polèmiques sempre són saludables perquè vol dir que doncs, anem introduint canvis i davant dels canvis doncs, és legítim que hi hagi punts de vista diferents i fins i tot que hi hagi resistències. Jo crec que, donades les circumstàncies de la pandèmia, enguany aquests 15 dies d'agrupació de les vacances permeten que entre juny i setembre la paeria continuï operativa amb aquest parèntesi, i és evident que durant aquests 15 dies tots els serveis essencials, registres, i ningú no ha de patir pels terminis, ningú no ha de patir per la continuïtat dels serveis, com pot ser la Guàrdia Urbana, i tothom sap que aquests 15 dies no afectaran en absolut a l'activitat i a l'eficàcia del funcionament de la paeria.
Doncs, Miquel Puello, alcalde de Lleida, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres i molta salut, sobretot.
Doncs les paraules de Miquel Puello, l'alcalde de Lleida, aquí a la plana de Lleida, esperant a veure què passa avui amb aquest possible pas a la fase 3 o no.
Veurem què és el que passa. Moltíssimes gràcies, companys de Lleida Televisió, que vagi molt bé, molt bon dia. I de fet no deixem la demarcació de Lleida perquè avui divendres reobre el Centre d'Observació de l'Univers del Montsec i ho fa amb totes les garanties de seguretat i amb alguna varietat en les observacions. Aquesta és una de les primeres ofertes turístiques que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, que obre portes adaptant-se a la nova normalitat amb la intenció de potenciar aquest estiu més que mai el turisme de casa nostra. En té més detalls l'Alba Casas des de Balaguer Televisió.
El Centre d'Observació de l'Univers obrirà les seves portes aquest divendres 12 de juny després d'haver ajornat diverses vegades aquesta data, restant a l'espera de poder-ho fer amb les condicions de seguretat suficients.
Primer, evidentment, doncs, amb unes restriccions doncs, d'aforament, doncs, tal com marca doncs, la normativa vigent, i també hi haurà doncs, evidentment, afectació per el fet que hi haurà menor mobilitat de la població encara durant les primeres setmanes, però obrim amb les ganes de poder tornar a ensenyar el cel, de poder tornar a mostrar aquest cel del Montsec, doncs, d'aquestes ciutats que es puguin atensar, no?
Quant a la programació d'activitats al centre, seguirà sent la mateixa que abans, amb visites diurnes, tant infantils com per adults, així com les visites nocturnes, tot i que amb alguns canvis.
Estàvem molt acostumats a veure la modalitat 3 amb ulleres. L'ús d'ulleres no està permès, doncs, en aquestes circumstàncies, de manera que el que treballarà és en un model de 2D immersiu, que és un model, doncs, sense ulleres, però amb major lluminositat i immersió, de manera que una cosa compensa l'altra.
A través del seu web parcastronòmic.cat ja es poden adquirir les diferents modalitats d'entrades.
I atenció, perquè a partir de demà dissabte la xarxa de comunicació local aquesta casa estrena un nou programa titulat Horari d'Estiu, un espai que us acompanyarà a les tardes dels caps de setmana i que està pensat per ensenyar-vos la diversitat del nostre territori i apropar-vos també algunes de les seves tradicions. En té tots els detalls en Jordi Casino.
Horari d'Estiu aposta per recórrer diferents indrets de Catalunya i mostrar als espectadors el potencial paisatgístic, cultural i turístic de casa nostra. I ho farà a través dels professionals de les televisions locals. El tret de sortida serà el Delta de l'Ebre i, en concret, a l'illa de Gràcia, l'única illa fluvial de Catalunya, i continuarà diumenge des de Berga per parlar de la no celebració enguany de la festa de la Patum per culpa del Covid-19. Anna Muñoz és la productora executiva del programa.
Estarem una nova manera de treballar en xarxa. Fem un pas més enllà i són les televisions de proximitat les que ens mostraran la seva capacitat de coordinar-se per oferir un producte d'entreteniment dels caps de setmana, els dissabtes i els diumenges, que ens permeti descobrir, per exemple, el potencial turístic de Catalunya en un any en què, a causa de la pandèmia, els grans viatges segurament quedaran força en un segon terme.
El programa estarà capitanejat per Anna Fortuny, de Canal Reus Televisió, que estarà acompanyada per un extens equip de professionals dels mitjans locals i també de la Xal, i s'emetrà els dissabtes i diumenges de 6 a 8 de la tarda fins al dia 6 de setembre.
A
Cerdà ha mort aquest dijous als 78 anys a conseqüència d'un càncer. Reconeguda intèrpret de cinema, televisió i teatre, els seus inicis estan molt lligats als escenaris. En cinema va actuar amb grans directors com Luis García Berlanga, Ventura Pons, Fernando Trueba o Pedro Almodóvar. Les seves actuacions van mereixer diversos reconeixements, com dos Goyas, com a actriu de repartiment i també un Gaudí d'Honor. L'última pel·lícula que va protagonitzar és Salir del Ropero, que s'estrenarà al setembre. I el documental produït per Badalona Comunicació, Lesbos, una illa que espera, ha estat nominat a millor documental al Santorini Film Festival, un certamen anual de cinema que se celebra a l'illa del sud del Mar Egeu i que té com a objectiu promoure el cinema independent a tot el món. Ens informa des de Televisió de Badalona, Guillem Martín.
El documental mostra la realitat de l'illa grega de Lesbos i del camp de refugiats de Mòria. I és que l'equip format per Susana Soldado, Raúl López i Aroa Pérez de Badalona Comunicació va poder viatjar a l'illa grega l'any 2018, 3 anys després de la greu crisi migratòria que va portar prop d'un milió de persones a les portes d'Europa fugint dels conflictes bèl·lics. És per això que el film narra la situació que es viu i s'ha viscut a l'illa en perspectiva, copsant així la complexitat de la situació que se segueix mantenint en el temps. De la mateixa manera, el documental denuncia les dures condicions amb les quals viuen els habitants dels camps de refugiats, pels quals les esperes de les peticions d'asil es fan interminables. Ara, Lesbos, una illa que espera, arriba al Santorini Film Festival nominat com a millor documental, però des que el film es va estrenar l'any 2019 no ha parat de donar voltes, passant pel Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona, pel Peloponnesos International Doc Film Festival de Grècia o pel Festival de Migrants d'Eslovènia.
I el Palau de la Música tornarà a obrir portes el proper 1 de juliol. Adaptant-se a l'anomenada nova normalitat, l'equipament cultural ha programat 22 concerts per aquest estiu, activitats culturals i visites guiades. Ens amplia la informació des de BTV, Caral Gómez.
Amb la música d'Albert Guinovart, el Palau de la Música Catalana reobrirà portes el proper 1 de juliol. El pianista i compositor català oferirà un recital amb obres de Chopin i Granados, però també amb partitures pròpies. S'hi podran escoltar 5 novel·letes que el pianista ha compost durant el confinament. Aquest serà el primer dels 22 concerts que el Palau ha programat en el cicle d'estiu, que s'allargarà fins al setembre.
Fa molta il·lusió tornar a obrir les portes. Pensem que la gent necessita la música en viu. La música clàssica en viu és una experiència extraordinària i la gent la necessita i, per tant, ens hem donat pressa perquè, en seguida que fos possible, doncs, obrir les portes i tornar a fer concerts.
El concert de Guinovart anirà precedit d'una actuació enregistrada de l'Orfeó Català. El Palau, a més, obrirà en la seva màxima esplendor perquè l'aturada de l'activitat s'ha aprofitat per netejar i restaurar les escultures de la boca de l'escenari i del segon pis. Per garantir la seguretat del públic, es limitarà l'aforament a un terç i també s'han instal·lat mecanismes de control d'accés, càmeres termogràfiques a l'entrada i catifes desinfectants, entre d'altres mesures.
El Gran Premi de Catalunya de Motociclisme ja té data. Serà el 27 de setembre, quan el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà la 8a prova del Mundial de MotoGP, que arrencarà a mitjans de juliol a Xerès. Ens passen més detalls els companys de BOTV.
La Federació Internacional de Motociclisme, l'IRTA i Dorna Sports han anunciat la nova data pel Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà la que serà la 8a prova del Mundial de Velocitat el proper mes de setembre, concretament del 25 al 27 de setembre. Un gran premi que, al igual que passa amb el Mundial de Fórmula 1, s'haurà de disputar sense públic i seguint totes les mesures de prevenció establertes per les autoritats. Una nova data que obliga l'ajornament dels campionats de Catalunya de motociclisme que s'havien de disputar al circuit precisament aquell cap de setmana. Fa una setmana, la Federació Internacional d'Automobilisme va fer oficial la nova data pel Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Barcelona, que tindrà lloc el proper 15 i 16 d'agost.
I en futbol, la primera divisió s'ha reprès amb el derbi sevillà, en què el Sevilla es va imposar per 2-0 davant del Betis. Pel que fa al Barça, s'està pendent del resultat de les proves de Covid-19 que se li han fet a Nelson Semedo, després que se sapigués que va participar d'una festa amb més gent de la permesa. Ahir ja no es va entrenar amb la resta de companys i es dubta pel partit de demà a Mallorca. Pel que fa a l'Espanyol, està concentrat en un hotel de Barcelona fins demà al migdia, quan rebrà a l'Alavés.
I, per cert, des d'avui es pot tornar a visitar el Museu del Barça, que reobre portes després de 3 mesos de tancament. També torna a l'activitat l'oficina d'atenció al barcelonista. I seguim en futbol. El Girona també reprèn demà la competició de segona divisió al Camp de les Palmes. Per endavant tenen 11 partits que esperen que els condueixin a un nou ascens a primera. Ens apropen l'última hora els equips a l'equip de Televisió de Girona, Sebas Bahí. Bon dia.
Bon dia. El Girona viatja aquesta tarda cap a les Palmes, on demà a 2:15 del vespre tornarà a rodar la pilota per l'equip de Pep Lluís Martí. Els gironins afronten els darrers 11 partits des de la cinquena posició i amb l'objectiu d'acostar-se a l'ascens directe, que es troba a 8 punts. El tècnic balear lamenta el poc marge que ha tingut per treballar en grup, però veu la plantilla preparada física i anímicament. A més, Martí explica la importància de començar amb una bona ratxa.
Quan jo vaig xerrar sempre, vaig dir, no, setmana a setmana, partido a partido, això és ser dinàmica. Aquesta serà setmana a setmana, i a setmana a setmana en tenim tres, i mos hem de preparar. Centrar-nos en el primer, intentar guanyar, però no mos serveix res guanyar els primers i després els altres dos no són capaços de guanyar-los.
El conjunt canari, per la seva banda, no guanya des del mes de desembre i davant del Girona té l'oportunitat d'acostar-se a la zona de play-off. Pel que fa a les baixes gironines, Martí no comptarà amb el lesionat Brandon ni amb els sancionats Saiz i Olivan, mentre que Granell i Ceballos arrosseguen molèsties.
I l'Atlètic Barcelonet entrenarà en unes instal·lacions adaptades per garantir la seguretat. S'han instal·lat comptadors d'afluència, túnels de dutxa per aconseguir un plus d'higiene i un equip de raigs ultraviolats per desinfectar l'aire de la piscina interior. Tot i que els jugadors internacionals del club poden entrenar-se al CAR de Sant Cugat, encara no poden fer-ho a la seva piscina habitual. Les seves prioritats són recuperar la forma i centrar-se en els reptes més destacats, la Champions League i els Jocs Olímpics.
Però crec que com a esportistes i professionals no ens podem quedar aquí. Hem de seguir veient que després d'aquest parón del Covid les competicions ens reprendran i bé, per part de clubs crec que hem de seguir pensant en la Champions League i per part de selecció crec que hem de seguir pensant en els Jocs Olímpics.
Bàsicament estem centrats en recuperar la forma física. Després d'estar tantes setmanes parats, tornar a l'aigua, les sensacions s'han perdut i el cos no està acostumat al medi aquàtic.
3 minuts i les 9, això és tot per avui, ho deixem aquí. Tornem dilluns, però a partir de les 7 del matí, per explicar més notícies en xarxa. Bon divendres i bon cap de setmana.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
La xarxa de comunicació local.
L'Agència Tributària de Catalunya obre les oficines a partir de l'1 de juny. Per rebre atenció i realitzar tràmits, cal demanar obligatòriament cita des de la seu electrònica atc.gencat.cat o a través del telèfon 012. Per mantenir la seguretat, se seguiran mesures bàsiques. Abans d'accedir a l'oficina, es controlarà la temperatura. Si és superior a 37,5 graus centígrads, el ciutadà no podrà ser atès. Cal dur mascareta, utilitzar el gel hidroalcohòlic per a les mans, respectar la distància de seguretat de 2 metres i seguir l'itinerari senyalitzat. S'atendrà una persona per tràmit, tret dels casos en què sigui necessari l'acompanyament. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
I com diu el poema d'avui, la nit ens porta una sensació que només es pot explicar amb una paraula, màgia. Benvinguts a l'Embaladits. Avui estem a l'estudi de So i Ràdio de l'Escola Maricel de Cubelles, convidats per la Sandra Hernández.
Hola, Sandra.
Hola.
Per què has escollit aquest poema?
Perquè és molt dolç.
I a tu també t'agrada la nit?
Sí.
I llegir poesia t'agrada?
Sí.
Ens podries dir com es titula aquest poema?
Fosc a la ciutat.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
La Lola Cáceres.
Què et sembla si comencem?
Vale.
Avui, amb la Sandra Hernández, llegirem un poema que, encara que ens parla de la nit, no ens convida a dormir.
foscor a la ciutat, de la poetessa Lola Casas.
El sol s'adon, ponent de porpra.
La nit, encanteri de bruixa.
Encén un bracer de punts de llum.
Que es trencarà.
Com il·lusió fonedissa, amb l'alè de la matinada.
Moltíssimes gràcies, Sandra. Nosaltres, i com si fos nit, ens fonem en un desig. Tornar-nos a trobar aquí al proper Embaladits. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.